L'entrevista avui la mantenim amb la doctora Meritxell Arenas. Què tal? Molt bon dia, Meritxell.
Molt bon dia a tots.
Amb la Meritxell Arenas podem parlar, i en parlarem en els propers minuts, de moltes coses, de medicina, de prevenció, de lluita contra el càncer, també de reivindicació feminista, però el que mana, el que toca, és parlar del que tenim molt, molt a tocar de calendari aquest mateix divendres. D'aquí una estona, 9:45, seràs la protagonista de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, perquè pronunciaràs el pregó.
Bé, una de les moltes protagonistes, eh? Jo sóc una més.
Aquest moment inicial, sí. Un dels noms propis d'estar a casa a la festa.
Sí.
Què és el que vols explicar en aquest pregó?
Bé, una miqueta en aquest pregó el que vull és fer una miqueta de resum de la meva vida, com vaig anar a parar aquí al poble de Sant Miquel d'Olèrdola, i després doncs una miqueta reflexionar de què és el que m'agrada al poble, què és el que m'atrau, el que em fa feliç viure aquí, del que em sento tan afortunada d'haver escollit aquest poble tan bonic.
I què és el que t'atrau de Sant Miquel? Ets veïna de Sant Miquel?
Home, de Sant Miquel.
Vens de Barcelona?
Sí. Bueno, jo ja vaig néixer a... Bueno, jo vaig néixer a Lleida. Vaig estar a Torrelavit uns anys, després vaig anar als 16 anys cap a Vilafranca, al Penedès, mm-hmm. I després, quan em vaig casar, me'n vaig anar a viure a Barcelona, 10 anys. I després, doncs, vaig tornar a Sant Miquel. De Sant Miquel, doncs, bueno, són les persones, la gent, el poble, és un poble molt acollidor. Els paisatges, l'entorn... totes les festes, un poble molt actiu, està atent a tot, a nens, a joves, a adolescents, a adults, un poble molt actiu i un poble que jo sempre m'he sentit molt acollida i molt a gust.
Uh-huh. Per fer créixer els fills també?
Sí, exacte, sí, sí. Era una de les coses que també sempre vaig tenir clares, no? El temps que vaig viure a Barcelona... no? Quan a Barcelona pues, anàvem al parc, era gairebé que havies de fer cua per pujar un tobogán o per fer alguna activitat, i clar, viure un poble que tot és molt més lliure, no? Et sents més lliure, més, doncs té grans avantatges.
Però la mobilitat no seria una d'aquestes avantatges, perquè per les tasques professionals, pels compromisos professionals que té la Meritxell Arenas, s'ha de desplaçar cada dia i molt.
Sí, és ben cert que no, una de les desavantatges de viure a un poble, i més un poble com el nostre, doncs que no hi hauria no, botigues, o no, és difícil tenir cobert l'assistència més primària. Clar, que t'hagis de desplaçar, necessites un cotxe per viure a Sant Miquel, això és així, tens tota la raó. Però hi ha les avantatges, no? Sempre, això és com tot en la vida, no? És una balança, i les avantatges superen a les desavantatges.
Doncs aquest pregó, a partir de 9:45, aquesta nit del divendres, al local social Rossend Muntaner, amb aquest contingut de caràcter de to més personal. Formalment, com serà el pregó? Serà un pregó clàssic, pronunciat? Es recolzaràs també material audiovisual, com tu manegues?
La idea és que faré un pregó que llegiré, però amb un PowerPoint, i després he fet un petit vídeo d'imatges del poble. Un petit vídeo amb una cançó, una de les meves cançons preferides, i amb imatges del poble. Mm. Sí, és un vídeo de res, 5 minuts, però dels moments pues, que em transporten... a moments de felicitat, no? Sí, una miqueta això.
Ser pregoner, pregonera, és un reconeixement.
Sí, la veritat, sí, em va fer molta il·lusió, no? Perquè normalment Sant Miquel, el pregó es fa un any, una persona més de tota la vida que viu al poble, i un any, doncs, un més, diguéssim, dels adoptats, no? Jo sóc una adoptada, no? Perquè jo no he viscut tota la meva vida a Sant Miquel, no? I la veritat que sí, que penso que, pues, que és un reconeixement, és perquè bueno, pues, algú ha pensat que puc dir alguna cosa, i que, pues, bueno, pues, que sóc una persona del poble que algú puc pregonar, no? Mm-hmm. Sí.
De fet, el municipi ja va pensar en el seu moment que la Meritxell Arenas podia pregonar coses, perquè el 8 de març, la commemoració que es va fer el 2017 de l'acte de commemoració a Olèrdola del Dia de les Dones, ja l'encarregada de pronunciar aquella conferència va ser la mateixa Meritxell Arenas. Una conferència que també va tenir aquest registre més personal, però era perfectament resseguible a través de l'experiència que anava desplegant de la seva vida a la Meritxell Arenas, la reivindicació de que les dones han de fer esforços suplementaris, vas dir, els dels homes, els que han de fer els homes per assolir reconeixement professional. Encara ho mantens, això?
Sí, 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 no, és cert. És a dir, les dones, per intentar aconseguir, no, els mateixos objectius que un home, hem de fer, jo crec que sí, ara per ara, encara més esforç, no? Perquè, doncs, bueno, habitualment dins de la família és molt important, la dona ha d'estar allà, tot i tenir molt suport de l'home, i sí, encara costa. Jo crec que a poquet això canviarà, però com a mínim moltes de les dones que conec que estan, doncs, en càrrecs directius o no, encara que no siguin càrrecs directius, és veritat que hi ha d'haver normalment més dosi de sacrifici, d'esforç, de constància. Sí, penso que sí.
I una immensa capacitat de treball, el cas de la Meritxell Arenas és un d'aquests casos il·lustratius. És vocal de la Junta del Col·legi de Metges de la demarcació de Tarragona, cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Fa poc, aquest mateix 2021, vas obtenir la plaça de professora titular a la Universitat Rovira i Virgili, i també estàs vinculada a molts projectes de recerca. Com t'organitzes, fer tantes coses? I ens costa que bé.
Sí, és veritat que, a veure, a mi jo no m'avorreix treballar, vull dir, jo treballo moltes hores, a part de les hores de feina, després a casa faig moltes hores, però és algo que m'agrada, no? Gairebé és com qui llegeix o... Vull dir, no m'avorreix, dedico moltes hores perquè ho faig a gust, eh? Sempre m'ha agradat i la recerca especialment, clar, com està pues, tot organitzat, el sistema sanitari, on hi ha una càrrega molt important assistencial d'atendre pacients, i a més jo també faig docència, està clar que la recerca, doncs, moltes vegades has d'invertir tu hores fora de la feina, no? Però, bueno, jo en aquest cas ho faig a gust. Aprofito aquí, si em permets, Raimon, una miqueta, pues, la crida a la solidaritat de tothom, no? La recerca, ja saps que és important l'ajuda, no? Perquè a part de les fonts de finançaments públiques, que, doncs, són complicades, doncs també l'ajuda de la solidaritat ciutadana és importantíssima. Jo col·laboro amb una associació oncològica, doctor Amadeu Pelegrí, que està a Salou, i també dins de l'Associació Espanyola contra el Càncer soc patrona de la Fundació Científica, ens encarreguem, doncs, d'avaluar tots els projectes de recerca, i vull donar les gràcies a totes les persones que ajuden en impulsar la recerca amb donacions, però que també vull que sàpiguen que poden estar ben tranquils perquè totes aquestes donacions van a projectes que tot serveix per finançar temes de recerca, per avançar en la recerca. Vull dir que jo crec que com està muntat i en les coses que jo participo, en l'Associació Espanyola contra el Càncer i en l'Associació Oncològica, poden estar ben tranquils que totes les donacions van a fons de recerca, de serveis de recerca de pes importants.
Una recerca necessària sempre, amb recursos sempre també limitats, que entenem cada cop s'han de repartir més i més tenint en compte la irrupció de la pandèmia, que ha fet, doncs, que altres malalties com el càncer potser s'hagin vist afectades, doncs, amb una minva de recursos per la investigació, perquè s'ha hagut de derivar la investigació per la Covid.
Sí, 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 tens tota la raó, no? Sobretot ha afectat més, pues, a les proves de diagnòstic precoç en el càncer. S'està veient, doncs, que aquesta demora en aquestes proves està portant a que hi hagi diagnòstics més tardans d'alguns tipus de càncers. I bé, nosaltres, els oncòlegs, sí que hem insistit molt en que hem tingut la pandèmia de la Covid, però que també hi ha la pandèmia del càncer, no? El càncer no s'atura. Encara que hi hagi Covid, els diagnòstics de càncer en aquests moments estan incrementant-se. La raó principal és l'envelliment de la població. Catalunya és una població envellida, per tant, doncs, els diagnòstics de càncer en tindrem i en tindrem més.
Mm-hmm. Tot i que en alguns aspectes, doncs, cal parlar de bones notícies, de fàrmacs que tenen bons resultats, d'investigacions que avancen.
Sí, gràcies a Déu, doncs tota la recerca està permetent avançar en millores en proves diagnòstiques, si detectes abans el càncer, perquè tenim ja moltes millores en el diagnòstic i també en les alternatives de tractament. Tenim millores en tractaments de radioteràpia, de quimioteràpia, de nous fàrmacs, i això doncs està incrementant la supervivència de tots els càncers. En alguns d'ells els increments de supervivència són molt, molt cridaners.
Recordem fa uns mesos, quan en plena pandèmia podíem conversar amb la mateixa Meritxell Arenas, que ens explicava que un dels efectes, no podíem dir positius, però com a mínim una de les conseqüències que ens havia permès la Covid era reforçar la unió, el treball en equip, la sintonia entre les persones que treballen en l'àmbit sanitari. No sé si també està mantenint en aquest moment la mateixa Meritxell Arenas aquesta mateixa diagnosi.
Sí, jo mantinc que sí, que ens ha reforçat els serveis, i després també, de nou, insisteixo, que crec que també faré un apunt al pregó, no?, de la gran solidaritat del poble de Sant Miquel d'Olèrdola. Vull dir, es van fer doncs diferents equips de protecció individual, tot va estar doncs molt ben articulat i va permetre doncs ajudes al Servei d'Oncologia de Reus. Sí.
Que després van ser ben utilitzades.
Bueno, de Sant Miquel d'Olèrdola i d'altres pobles, que sé que moltes altres persones d'altres pobles van ajudar a cosir mascaretes, i de nou doncs aquí agraïa a totes les persones que van ajudar, que sàpiguen que tot va ser útil.
I a l'àmbit de la docència, doncs en aquesta primera línia que es troba també la Meritxell Arenas com a professora titular a la Universitat Rovira i Virgili, ha notat canvis, no sé, en les motivacions dels alumnes, en les preocupacions que expressen a l'aula arrel de la pandèmia? Els nota diferents als alumnes?
A veure, ara estem molt contents perquè de nou hem pogut anar a fer classes presencials, no? Perquè el tema de classes virtuals amb futurs metges és complicadíssim. I llavors el fet de tornar a ser presencial, les pràctiques...
Una part pràctica, clar, inevitable.
I llavors això estem tots una altra vegada com molt contents, no? Jo no havia vist mai les aules tan plenes. Nosaltres, avui que he tingut una classe, allà hi havia gairebé 120 alumnes, no? Tots els alumnes van a classe, no? Sí, jo crec que és perquè ara la gent ha agafat el tema de poder tornar a les classes amb molta alegria, cosa que és fantàstic, no? Vull dir, sí.
Per tant, hi ha més motivació.
Sí.
Per anar a la classe, doncs, sí. per iniciar projectes vinculats amb la Covid o amb altres àmbits de la recerca.
Sí. Nosaltres estem fent, sí, projectes amb la Covid i d'altres projectes també de recerca. Sí.
Té entre mans algun projecte? Perquè ens consta també que va estar batallant durant molt de temps doncs, per poder elaborar el projecte que va comportar després l'obtenció de la plaça com a titular de professora. No sé si té entre mans algun projecte, no? Algun repte, perquè mai s'acaben.
Sí, tinc...
A nivell personal?
Sí, bueno, a nivell personal... Bé, jo penso que em queden uns anys d'estar molt, no?, de treballar molt, lluitar molt, però després sí que intentar, doncs, prendre'm ja tot una miqueta més calma. Uh-huh. No? Jo crec que ara queden, pues, això, uns anyets de creixement professional per després ja poquet a poquet anar, pues, agafant-me la vida més calma i més relax.
Tot i que s'ha mullat en més d'una ocasió, també com a membre de la Junta del Col·legi de Metges de la Demarcació de Tarragona, per exemple, reclamant als polítics que facin cas de les recomanacions dels experts.
Sí.
Perquè no sempre passa.
No sempre passa, sí. És veritat que nosaltres al Col·legi de Metges intentem doncs, insistir en que els polítics han d'escoltar una mica els experts, no?, en l'àmbit mèdic, siguin pues, metges, infermers o d'altres. No? És important, sí, escoltar els que tenen el coneixement. No?
En què no s'ha escoltat els experts?
A veure, jo crec que aquí, sobretot, va ser més en la primera onada de la pandèmia, no? Però jo crec que tampoc no donaria tota la culpa als polítics. No? Jo crec que va ser en aquell moment... Hi havia un gran desconeixement i segurament algunes coses s'haurien d'haver fet d'una altra manera. Però clar, també Raimon, és cert que a vegades quan mires les coses de manera retrospectiva, doncs tot és una miqueta més fàcil, no? Per tant, bueno, penso que vam fer el que bonament tots, segurament, tots van poder, no?
Uh-huh. A fer referència, i apareixerà en el pregó, aquesta activitat solidària doncs, d'elaborar material doncs, durant la pandèmia que van fer molts veïns, no només de Sant Miquel, però també de Sant Miquel d'Olèrdola. Alguna referència, no sé, en clau de política municipal, d'equipaments de Sant Miquel, apareixerà en el pregó? Alguna crítica, alguna estirada d'orelles, alguna reivindicació?
Interessant el que em dius, perquè no hi havia pensat, però ara que ho dius, alguna cosa farem, ja que aprofitant que hi haguin allà les autoritats, no? Bé, no sé, no havia pensat molt aquest aspecte, però sí, penso que pot ser interessant pensar en què podem créixer al poble, sí.
Moltes vegades s'ha qualificat pobles com Sant Miquel d'Olèrdola com a exemple de poble dormitori, que la gent no fa vida, els veïns i les veïnes van a residir només a dormir, no fan activitat en comunitat. No sé si està d'acord amb aquesta fotografia.
Bueno, jo personalment, en el meu cas, no. Nosaltres sempre ens hem integrat en totes les activitats del poble. De fet, una de les coses que més em va cridar l'atenció quan vaig anar a viure a Olèrdola era que eren molt, molt actius, perquè es fan moltes festes, la festa del Mos, la festa del Carnaval, la festa... O sigui, és que cada mes, ara està clar que amb la Covid, doncs tot ha quedat una mica parat, no? I sempre hem intentat, tant tota la meva família, els meus fills, han participat doncs, en les diferents activitats que s'ha fet al poble. Jo no penso, en el meu cas, en absolut no és una ciutat dormitori. Jo m'he integrat. Entenc que hi haguin possiblement veïns que han optat per altres maneres de viure-hi, no? Però en el meu cas jo sempre m'he integrat. Jo conec molta gent del poble i estimo moltes persones del poble.
I aquesta distinció que la mateixa Meritxell Arenas feia a l'hora, per exemple, de designar el pregó d'un miquelenc de tota la vida i un altre nouvingut o nouvingut, entre cometes, aquestes distincions tenen sentit actualment? Són lògiques?
No són lògiques, però sí que és veritat que una miqueta és així, no? És a dir, ja, no? El que és de pura cepa, no? El que és de tota la vida que ha viscut a Sant Miquel i els que hem vingut després, no? Jo penso que això pues, segurament passa a molts pobles, no? Els que hem anat venint després, però que ens hem integrat igual i, per tant, jo em considero tan miquelenca com qualsevol altra persona que ha viscut tota la vida a Sant Miquel.
El pal de paller a l'àmbit associatiu lúdic de Sant Miquel d'Olèrdola és la societat La Lleialtat i han cuinat una festa major que es desplega des d'aquest divendres fins diumenge, l'aturada el dilluns i la continuació el dimarts amb els darrers actes de la festa major. Què li sembla el programa? Perquè hi ha alguna proposta interessant.
Sí, la veritat que bueno, està molt bé. A mi m'agrada molt perquè hi ha com una mica de continuïtat d'altres anys, no? És una de les coses que m'agrada la Festa Major, no? Hi ha unes activitats que sempre hi són, no? No sé, ara em ve el cap el concert vermut del diumenge, no? És com un clàssic. Jo me'n recordo de les primeres Festes Majors del poble, m'encantava, no? Allà tots reunits, allà l'orquestra tocant amb el vermut, les quatre patates, no? I, bueno, hi ha unes coses que es mantenen i altres, doncs, una mica diferents. Mm.
I aquesta necessitat doncs, de fer el registre d'aforament, l'assistència limitada, és raonable, és de rebut que es faci?
Sí, és raonable. El que passa que suposo que tampoc no ha de ser fàcil poder-ho organitzar, no? A veure, sí que és veritat que Sant Miquel doncs, no som un poble multitudinari, amb la qual doncs, suposo que no hi haurà problema en que ningú es quedi fora de cap activitat, no?
Perquè el context obliga a fer-ho, no? Perquè encara estem en pandèmia i això no ho hem d'oblidar.
Sí, a veure, sempre hem de seguir, no?, una miqueta expectants i ser una mica previsors, no?, però bé, jo crec que sí que podem... Home, ja sembla ser que finalment, no?, la Covid quedarà com una malaltia crònica, no?, com moltes malalties tenim i que segurament doncs, no tornarà a posar en peu de guerra el sistema sanitari, no? Tot i que això, doncs clar, són projeccions o opinions d'experts, no? Però clar, l'evidència i la realitat serà el que veurem. però ara per ara, en principi, sembla que no tornarem a tenir una situació de jaque mate a la sanitat, no? Això és el que diuen, eh?
Però sempre amb, aquest,
sempre
amb aquesta prevenció
aquest,
final.
Sí, sí, sí.
Ja està clau, evidentment, la vacunació. Segurament que sobta una doctora com la Meritxell Arenas que hi hagi encara avui persones que resisteixen a vacunar-se.
Sí, la veritat és que són, sí, són coses que no et deixen de sorprendre, no?
S'hi ha trobat a vostè?
Bé, jo directament no, però sí que és cert que companys de la UCI i del meu hospital, no?, que m'explicaven, doncs, que han tingut algun pacient d'aquests negacionistes, no?, però clar, que també van a la UCI. És que un pacient...
No ho neguen tot.
Que no ho nega tot, clar, si està a la UCI, tot i que pensi que no pugui ser la complicació derivada de la Covid, però està allà, per tant, doncs, l'han d'atendre, no? I clar, això sorprèn, no?, gent que pugui pregonar que no cal la vacuna, que no existeix, és d'aquelles coses increïbles, no?, però que després pues, es posen malalts com la resta i lògicament els atenem com tots, clar. Mm.
Doncs reflexions com aquestes es pregonaran en aquest acte de la Festa Major de Sant Miquel, el pregó que ha de pronunciar d'aquí a poca estona, a 9:45 de la nit, aquest divendres al local social Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, la Meritxell Arenas. Hem volgut fer un tast i parlar d'alguna cosa més amb la pròpia protagonista. Meritxell, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé el pregó.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.